Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem amb els titulars. Comencem amb la troballa del valor històric que s'ha fet a la fàbrica Llobet Guri. De fet, han estat els operaris que treballen amb les obres d'adequació per al trasllat del Salicru. Doncs bé, sota el que serà el pati de l'escola s'hi ha descobert un magatzem d'àmfores romanes que pertanyerien a l'antiga vila del Roser del que és actualment Calella. Es valora la possibilitat de conservar-lo intacte i connectar-lo físicament amb el Museu del Turisme. El ritme de les obres en podria resultar afectat. I sabrem com hem de llegir a partir d'ara les etiquetes dels productes d'alimentació, després dels canvis normatius que fan que, per exemple, s'hi hagi d'indicar la presència d'elements que poden ser al·lèrgics. La dietista calellenca Sara Justícia ens ho explica a l'Infovespre d'avui. Calella serà una de les 7 ciutats catalanes que acolliran la competició dels campionats d'Espanya de seleccions d'handbol per a categories infantil, cadet i juvenil. Al pavelló municipal d'esport al Parc del Mau s'hi donaran cita entre el 2 i el 7 de gener les 8 millors seleccions infantils, entre elles Catalunya, que té opcions al títol. En parlarem amb el responsable d'organització, Roland Sánchez. I recordarem les notícies impacte del 2016. En el bloc d'avui ens aturarem a repassar el procés de renovació de les guinguetes de platja, dels canvis polítics que hi ha hagut aquí a Calella o dels premis que han tocat a la ciutat de diferents sortejos. Els operaris que estan realitzant els treballs d'adequació de la fàbrica Llobet Guri han fet una troballa d'alt valor arqueològic. Es tracta d'unes àmfores que es guardaven en un magatzem situat sota la nau central de l'equipament municipal, la zona que s'ha deixat lliure d'edificació per al futur pati de l'escola Salicru. El magatzem podria pertànyer a la vila romana del Roser i s'afegiria als elements històrics que ja es van trobar entre l'Hospital Sant Jaume i la Riera Capaspre i entre la carretera Nacional 2 i la d'Orsavinyà. Recordem que ja es van trobar unes restes de l'any 1988 en el soterrani dels Toica. Les obres de modificació del traçat de la carretera fa mig segle van destruir part de la vila i els objectes que es van poder conservar es van traslladar al Museu Arxiu Municipal, on s'hi exposen molts fragments d'àmfora. L'arqueòloga territorial del Maresme del Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, Laia Grimal, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que es tenia constància i hi ha documentació relativa a la vila romana del Roser.
Doncs entre el 1997 i el 2002 vam fer aquestes intervencions arqueològiques que van permetre afirmar que en aquell lloc hi havia una vila, les restes estructurals concretament documentades, de la qual corresponen a la part urbana i a la part rústica. Aquesta última dedicada a l'explotació vitivinícola amb grans magatzems per la producció de vi, entre altres coses.
Gràcies a les intervencions es van poder localitzar un forn de terrissa a l'edifici Parkinsol. Les seves dimensions indiquen la importància d'aquest centre de producció i alhora emplaçament on residien els veïns de la vila. Les obres per al trasllat de l'escola han permès localitzar les àmfores preparades per a la seva comercialització. Els serveis territorials d'arqueologia i els d'educació de la Generalitat de Catalunya estan valorant la possibilitat de conservar aquest jaciment intacte i connectar-lo amb el Museu del Turisme. Això permetria unir físicament l'equipament amb un futur espai arqueològic per a la difusió del passat històric de Calella, donant-li un caràcter eminentment didàctic. Les obres que s'estan fent actualment a la fàbrica Llobet Guri en resultaran afectades, però a hores d'ara el Departament d'Educació encara no ha concretat quin retard comportaran el projecte per al trasllat del Salicru.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El regidor de la CUP de Vic, Joan Coma, ha quedat en llibertat després de declarar durant una hora aquest matí a l'Audiència Nacional acusat d'un delicte d'incitació a la sedició. Després de no presentar-s'hi a instàncies judicials, hi va ser detingut per traslladar-lo davant el jutge, un fet que va provocar una onada de concentracions en diverses poblacions catalanes, entre elles Calella. Publicacions de suport i en defensa de la llibertat i de la democràcia. A Calella s'hi van concentrar una centena de persones cridades per les entitats i els partits independentistes que formen la xarxa d'acció per la democràcia i el referèndum. Beto Comas, de la CUP de Calella, va fer la lectura del manifest unitari sota el títol «El futur del nostre poble no el decidirà cap tribunal, ni un pas enrere». El text denuncia les males arts de l'estat espanyol per neutralitzar l'independentisme i al mateix temps constatar la voluntat ferma de seguir defensant les llibertats i la democràcia.
Estem veient com l'estat està portant totes les eines que té al seu abast doncs, per criminalitzar tot el moviment independentista, per una banda, i per aturar cap avenç que signifiqui anar cap a la plena sobirania nacional del nostre poble. Nosaltres sempre actuarem sota la convicció de les nostres idees d'una forma pacífica, no violenta, sense enganyar ningú, però amb fermesa.
Dues pancartes van mostrar-se ahir al vespre en l'acte de suport al regidor de Vic acusat d'un delicte d'incitació a la sedició. Una dirigida al conjunt de càrrecs electes investigats per la justícia en la que es podia llegir «Mai caminareu sols», signada per Calella per la independència, i una altra contrària al fet que els Mossos d'Esquadra actuïn com a policia judicial. A la concentració també hi va assistir l'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini, al costat d'altres membres del PDeCAT i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tots van seguir l'acte en un lateral de la plaça. El procés judicial contra Joan Coma es basa en les paraules que va dir el passat 9 de desembre en el ple municipal de l'Ajuntament de Vic, en el marc del debat i aprovació d'una moció de suport a la resolució independentista al Parlament de Catalunya. Canviant de tema, una altra de les lleis que s'ha posat a partir d'aquest desembre del 2016, ja és obligatori que els productes alimentaris vagin etiquetats amb una taula d'indicacions on s'inclogui el valor energètic i nutricional i la presència de 14 elements que poden ser al·lèrgics. Ho comenta la dietista Sara Justícia.
Parlen de 14 al·lergògens que són els més habituals. Potser diem, ostres, 14 són molts, però bueno, tothom sap les intoleràncies al peix, al marisc, als ous, a la soja, a la llet, al gluten. Mira, només en aquest moment ja han dit unes quantes i que són les que a tothom ens sonen. Tot això haurà d'anar especificat, d'una manera molt més concreta.
Aquesta normativa és extensa també als menjars preparats, frescos, congelats i conservats, i també a restaurants, cafeteries i hotels i bufets lliures. Les persones que no pateixen cap al·lèrgia alimentària també podran trobar informació interessant a les noves indicacions nutricionals. Per exemple, s'ha d'indicar si porten sal i no maquillar-ho posant la paraula sodi.
Fins ara les composicions parlaven sodi. Quan parlen del sodi, parlen de la sal. Doncs ara serà sal. M'assembla bo aquest canvi. Sodi sembla, bueno, no sé, un producte més... No sé, sembla que si parles de sal és més... I parlem de lo mateix, no? O sigui, per què fins ara li deien sodi i ara han dit que no? Doncs ara, aviam, parlem-ne com s'ha de parlar. Sodi no. No? Jo penso que aquest canvi és bo.
En el cas del sucre, també cal que els aliments especifiquin si en porten d'afegit, tant si li han afegit sucre, glucosa, xarop o qualsevol cosa que li doni un punt dolç. Una altra informació interessant és la que fa referència als olis. Els productes ara han d'indicar d'on procedeix l'oli utilitzat en l'elaboració del producte, anant més enllà de l'obvietat de dir vegetal.
Això dels olis, fins ara sempre deien olis vegetals. Però pensem-ne una mica, l'origen de l'oli realment és vegetal. Quan parlem d'oli d'algun greix de tipus animal, ja el denominem d'una altra manera. Quan parlem d'olis vegetals, sempre és vegetal. O sigui, no cal especificar oli vegetal. Quan ens diuen oli ja entenem que és vegetal. Sí. Ara, a més, s'haurà de posar quin vegetal és. I n'hi ha alguns que són molt dolents, fins i tot més que el greix animal, i d'altres que són molt bons per la nostra salut.
Sara Justícia, com a dietista, demana que la gent no s'atabali amb tanta informació que sovint inclourà productes químics que no tenim per què entendre.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Després del Nadal i el Sant Esteve, dies en què s'acostuma a reunir la família a l'entorn de la taula, un bon menjar ara toca preparar el cap d'any. Com donarem la benvinguda al 2017 als calellencs? Us quedareu a casa per fer les campanades davant del televisor o aprofitareu per anar al restaurant i que us serveixin? Amb la família o és una festa per celebrar amb els amics? I seguireu la festa fins que surti el sol i potser veure'l des del far o sou dels que no us agrada sortir aquest dia? Tot i que encara hi ha algú que no ho té decidit, la majoria sap ben bé on passarà el traspàs del 2016 al 2017. Hem sortit al carrer i això és el que ens han explicat.
Tinc convidats a casa i farem una mica de festa i després anirem a una discoteca dels anys 80.
Descansarem de dia i per la nit sortirem de festa.
Estic per estar més aviat a casa, que no tinc ganes d'anar enlloc.
Aniré a Granollers amb uns amics perquè jugo handball allà i sortirem per allà.
Doncs segurament anirem a Taró.
Perquè tenia molt trull.
Bueno, hemos quedado en familia en casa de mi hermana. Nos hace una buena cena, nos divertimos, reímos, cantamos, bailamos.
Vaig amb els amics a una casa rural, a passar els 4 dies fora.
Anar a Palamós amb els amics.
Per cada any que de casa, el més segur.
Cap d'any a casa, amb els amics, i ja està. Poca cosa.
Pues encara no ho tinc clar, la veritat. Potser vaig aquí a la fàbrica Llobet.
Mana la tradició que per entrar bé a l'any nou cal menjar 12 grans de raïm. Al ritme de les 12 campanades també diuen que portar roba interior vermella dona bona sort. Al marge d'això, el canvi d'any porta implícit fer una mica de balanç del que s'acomiada i marcar-se objectius de cara al nou. De propòsit, els calellencs se'n fan molts. Clàssics com deixar de fumar o altres més d'acord amb les modes com plantejar-se fer un Ironman. Per això també hi ha tants gustos com colors.
Propòsit per allò, no, ni aprendre anglès ni d'allò, fer la vida de jubilat, viure bé.
Bueno, acabar el màster que estic fent.
Fer un Ironman d'aquí uns anyets i no ho sé, amb la meva dona potser tenir un fill.
Ja tenim 62 anys i no estem per Ironmans.
La dona diu que no, eh?
Trobar una xicota, no, poder, estic divorciat, una xicota.
Eso, ver a mi gente feliz de ser feliz, yo no quiero más.
Deixar de fumar, sobretot.
Després de les festes, sempre. Primar-se i després arribar bé a l'estiu una mica més prim.
Anar més al gimnàs.
Ser una mica més tolerant amb la gent, no emprenyar-me.
Salut, feina i tirar endavant.
Sí, treballar menys i disfrutar més.
Aquest any viatjaré més que l'any passat.
Parlant de l'Ironman, després de l'èxit de la primera projecció pública del film 100 metres a la Sala Mozart de Calella, amb una gran afluència que va sorprendre la mateixa Acadèmia del Cinema Català, s'ha tornat a programar de cara a la nova temporada cinematogràfica al cicle Gaudí. La història de Ramon Arroyo, portada a la gran pantalla per Dani Rovira amb Cara Lejalde i Alexandra Jiménez en el repertori, es podrà tornar a veure a la Sala Calellenca el dijous 12 de gener. Amb aquesta pel·lícula s'obre una nova temporada de cinema a Calella en què, a banda de les pel·lícules programades pel cicle Gaudí, també cal sumar-hi les del Cineclub de Fotofilm Calella, que torna a apostar pel cinema en versió original subtitulada. Les entrades tindran un preu de 4,50 euros. Els titulars del carnet jove i de la targeta del Club Vanguardia tenen descomptes especials. Tot seguit escoltem l'entrevista que s'ha emès avui a l'Info Migdia al cap de l'organització del Campionat d'Espanya de Seleccions d'Handbol, Roland Sánchez. Escoltem a la nostra companya Dolors Liauri.
La selecció catalana d'handbol competirà en els campionats d'Espanya en categories infantils, cadet i juvenil, que es disputaran en 7 ciutats catalanes, entre elles Calella. El pavelló municipal d'esports del Parc del Mau acollirà l'enfrontament entre els equips nacionals infantil masculí de Catalunya i Astúries. Serà el dilluns 2 de gener. Tenim a Roland Sánchez, ell és de l'organització d'aquest campionat. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Catalunya és en general la seu, podríem dir, d'aquest campionat, del campionat del 2017, aquest campionat de seleccions. El territori s'escull de forma aleatòria o per quins criteris s'escull Catalunya i aquestes 7 ciutats en concret perquè acollin els partits?
Doncs cada any es fa a una territorial diferent, una comunitat autònoma diferent, i aquest any, coincidint amb el 75è aniversari de la Federació Catalana d'Handbol, doncs el 2017 es va atorgar a Catalunya i doncs hi havia la possibilitat de fer-ho a la Costa Brava, a la Costa Daurada, pel tema hoteler, i va guanyar la Costa del Nord per la, gràcies a la seva infraestructura a nivell esportiva i hotelera.
Garantir, no?, la comoditat dels esportistes, d'aquest prop de 2.000 esportistes infantils, cadet i juvenil, és un dels punts que determinen, han determinat, no?, la designació i l'elecció de Calilla, de Catalunya i de les ciutats.
Sí, evidentment, Calella té una tradició d'handbol molt, molt bona i és una de les ciutats que sempre es va estar estudiant que sigui seu, i al final de les negociacions doncs, es va confirmar, i és una notícia molt positiva per la ciutat i per l'handbol català.
Doncs entrem una mica en matèria. Aquí a Calella es concentraran els partits infantils. Què me'n podries dir d'aquest quadre de joc que es desenvoluparà al llarg de tot el dia, de tot aquest dilluns 2 de gener? No sé si hi ha algun enfrontament que es pugui preveure que sigui més ajustat i més interessant perquè la gent es desplaci fins al pavelló i el pugui veure, aprofitant que aquests són dies doncs, que molta gent té vacances.
Doncs la veritat és que la categoria que es disputa a Calella, que és la infantil masculina, és una de les més atractives perquè és la que més igualtat de competició hi ha. I jo recomano passar dos dies al pavelló i sobretot el dia 7, que és la final a les 11, i esperem que arribi a Catalunya. Tenim bon equip. Jo crec que és un dels candidats, igual que Madrid, igual que Castilla y León. El tema està que a Calella es disputen el campionat d'Espanya amb les 8 millors seleccions, així que el bon handbol està garantit.
Hem vist en el cartell que aquests dies també i en paral·lel a aquests campionats d'Espanya de seleccions també es farà la Copa d'Espanya.
Exacte, ja és hi ha els 8 millors equips, els equips top juguen el campionat i la resta d'equips juguen la Copa. És la mateixa competició dividida en dos nivells, diguem-ho així, i la sort que té Calella és que la gran majoria de la seva competició serà el campionat, que serà el gran nivell del futbol de l'handbol espanyol.
Tot centrat en la competició, però des de l'organització vosaltres també heu previst teniu altres activitats, en aquest cas formatives i adreçades als entrenadors de les seleccions.
Sí, exacte. Tenim tota mena d'activitats paral·leles. Fem també formació d'handbol platja, que casualment Calella és un dels equips més importants d'Espanya. I també fem un clínic d'orientar entrenadors amb dos grans ponents, com són Jorge Dueñas i Jacena Barbeto, són el seleccionador nacional absolut femení i l'extra de seleccionador. Vull dir, més nivell és difícil. És una bona formació per nostres entrenadors.
Doncs com dèiem, del 2 al 7 de gener d'aquest 2016, ja tocar aquest nou any, campionats d'Espanya de seleccions en categories infantil, cadet i juvenil, i la nostra ciutat i el nostre pavelló, com deies, veurà els partits més interessants i els més disputats de la categoria infantil. Hem parlat d'això amb Roland Sánchez, cap de l'organització d'aquests campionats. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per la promoció.
Si un tema ha caracteritzat aquest 2016 i potser fins i tot tota la legislatura és la renovació de les noves guinguetes de la platja. Iniciàvem l'any amb el procés de subhasta de 10 guinguetes. Finalment, però, només van arribar a materialitzar-se 4 adjudicataris. Les altres 6 van quedar desertes. La polèmica sobre el model de les guinguetes ha enfrontat govern i oposició. Mentre que el govern defensava que el nou model de guinguetes seria un referent d'excel·lència, l'oposició considerava que el model de guinguetes era excessivament macroempresarial i menys familiar, en referència al seu cost, uns 200.000 euros. Tot això i el retard en la seva construcció degut a les obligacions mediambientals, recordem que la Guàrdia Civil va arribar a fer una inspecció de les obres a primera línia de mar. Aquest retard va motivar que l'oposició en bloc obligués a fer un ple extraordinari sobre els serveis de la platja, veient a venir que s'iniciaria la temporada d'estiu sense guinguetes. De fet, la primera va estar llesta per Sant Joan i l'última va obrir les portes a finals de juliol, pràcticament a mitja temporada. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, va fer una visita a les 4 guinguetes i va comentar que aquest nou model de guinguetes aposta per la desestacionalització per generar llocs de feina, ja que no només serà pels mesos de temporada, sinó per tot l'any.
aquestes vinguetes són una expressió molt clara, molt genuïna, d'aquesta qualitat, d'aquesta aposta per la qualitat. Jo tinc poc a veure amb els xiringuitos de tota la vida, per entendre'ns, i es va un pas més, un estadi més, doncs que tindrà el reconeixement i la recompensa per part dels clients, dels usuaris. Aquestes vinguetes són una expressió molt clara, molt genuïna, d'aquesta qualitat, d'aquesta aposta per la qualitat. Jo tinc poc a veure amb els xiringuitos de tota la vida, per entendre'ns, i es va un pas més, un estadi més, doncs que tindrà el reconeixement i la recompensa per part dels clients, dels usuaris.
L'Associació Turística de Calella, també sensible amb aquest tema, demanava que de cara al 2017 s'ampliés l'oferta de guinguetes disponibles amb noves concessions i que s'augmentessin els serveis de platges. Els guinguetaires, que veien amb preocupació l'obertura tardana de la temporada d'estiu d'enguany, explicaven, ja acabada la temporada, que tampoc va ser tan problemàtic.
Començat tard, empreses i tot això, doncs, bueno, tothom s'ha anat amoldant una mica el temps i a la feina, no? Ha afectat i no n'hi ha hagut per tant, les dues coses alhora. Clar que ha afectat, perquè, bueno, lògicament, quan comences amb la temporada a sobre i amb la gent, lògicament, amb el culebron que va comportar el tema de les guinguetes i Calella, que veus, al final jo crec que no ha sigut per tant, però, bueno, clar, de coses n'ha repercutit, home, no has de disposar de més gent treballant, has d'adaptar, cosa que no hem pogut perquè ha sigut començar i corrents, però bueno, dintre de tot això, com que ens espavilem, pues, bueno, ja amb el temps ens hem anat posant a puestos.
Finalment, però, no va ser fins a principis de desembre quan l'Ajuntament va firmar amb els guinguetaires l'acord d'adjudicació. Ara, el repte, que encara continua, és com passar l'hivern. Calella no ha estat exempt de les notícies de caire generalista referents al procés d'independència. Durant aquest any s'ha creat la xarxa d'acció per la democràcia i el referèndum que està integrada, entre d'altres, per l'ANC Calella per la independència i Òmnium Cultural, i a nivell polític el Partit Demòcrata Català, Esquerra Republicana i la CUP, entre d'altres. La xarxa és qui ha convocat diverses vegades a la ciutadania per concentrar-se davant l'Ajuntament o fins i tot per desplaçar-se a Barcelona en actes multitudinaris de suport a processos judicials oberts contra dirigents polítics. Fins i tot el rector de Calella, mossèn Cinto, es posicionava entorn al procés i impulsava el grup Cristians per la Sobirania. La iniciativa de Cinto Busquet va anar prenent forma a través de les xarxes socials i els mòbils.
Em semblava important pregar per una cosa que és molt sentida en aquest moment a casa nostra. No és una iniciativa política, sinó és una iniciativa que neix d'una exigència de donar l'aportació dels cristians des de l'espiritualitat i des de la pregària. No va sortir de mi, això va sortir arran d'un article que vaig escriure a Catalunya Cristiana, l'últim que ha estat publicat, en què parlava sobre la llibertat i l'igualtat de tots els ciutadans espanyols.
Mossèn Cinto, nomenat en funcions com a rector de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, degut a que mossèn Josep Gispert va haver d'absentar-se del càrrec a causa d'una intervenció quirúrgica que li impossibilitava continuar exercint el càrrec. A l'últim tram de l'any, el govern municipal va reivindicar poder treballar el dia 6 de desembre, dia de la Constitució, i va fer una roda de premsa on es va omplir la sala de plens del consistori. Els partits polítics municipals no han estat exempts de titulars informatius durant aquest 2016. Per una banda, amb la celebració de les eleccions generals el 26 de juny com a repetició de les de finals de 2015. En aquesta ocasió, a Calella augmentava l'abstenció que s'enfilava fins al 37%, una tònica generat a tot arreu. Aquest últim semestre hem viscut el naixement d'un partit nou, el Partit Demòcrata Català, com a evolució de Convergència Democràtica, i també a la ciutat s'ha produït aquest canvi. De fet, el nou partit PDeCAT ha vingut per una renovació de la Junta de Convergència Democràtica de Catalunya Local de Calella i ara lidera el partit de la ciutat Marc Buch, també regidor a l'Ajuntament. Abans, qui liderava CDC era Pere Puig. Però les notícies també han vingut de Podem Calella, que a mitjans de novembre vam saber que un grup d'escindits del partit volia crear un nou cercle a la ciutat. Entre uns i d'altres s'acusaven a les xarxes socials fins que a principis de desembre es produïa un desembarcament de Podem Catalunya a Calella per celebrar els 2 anys de Podem Calella i on els dirigents del partit defensaven que el cercle activat de Calella era el legítim i advocaven pel diàleg amb la resta de persones escindides. A banda, el Partit dels Socialistes de Calella també ha viscut la polèmica del PSOE a Madrid degut al posicionament sobre la investidura de Mariano Rajoy i es van manifestar donant suport a Pedro Sánchez. Els fets, però, després van canviar de rumb i amb Sánchez fora del partit, la investidura va ser possible amb l'abstenció del PSOE, deixant el PSC en una situació incòmoda i, per tant, també els socialistes calellencs que s'havien posicionat. Parlem de loteries, perquè mentre a Calella la grossa de Nadal no ha deixat res destacable, hem estat, però, de sort dues vegades. A finals d'abril, una venedora de la 11 del carrer Església repartia 350.000 euros en premis en el sorteig del cupó diari. Per altra banda, l'11 també va donar a Calella, a mitjans de novembre, el sueldazo, 2.000 euros al mes durant 10 anys. En aquest cas, qui ho repartia era el venedor del Riarany dels Frares, situat a les portes d'un centre comercial proper. El seu venedor explicava així a Ràdio Calella Televisió l'alegria de donar aquest premi.
Una de las dos chicas que se llevó un cupón de estos, pues me lo trajo. Y entonces, claro, la máquina no nos dice la cantidad, nos dice que no podemos pagarla. Y yo pues empecé a buscar por detrás a ver lo que le había tocado. La sensación que me dio a mí, como no me fijé en la serie, pues que eran 400 euros. Se nos ocurrió mirarlo por internet, por la página de la 11. Cuando metimos allí el número con la serie, pues salió la cantidad esta del sueldazo. Y claro, pues imagínate, pues los otros cuatro sí que han cogido los 400 euros porque solo tenían lo que era el número. Pero claro, ya al tener la serie, pues aquí se pusieron a gritar, claro, una alegría enorme.
No tot són bones notícies i enguany hem sabut de robatoris a les cases en ple estiu, una tècnica consistent en entrar a robar de nit mentre es dorm anestesiant els seus habitants per així procedir al robatori. A banda, durant la temporada d'hivern passada es van produir un seguit de robatoris a algunes barraques a les zones agràries. Així ho posava de manifest l'Associació de Pagesos i Propietaris Agraris de Calella. Dins d'aquest apartat també destaquem el nivell d'alerta antiterrorista a Catalunya, que està a nivell 4 de 5 i Calella, al ser una zona turística, és especialment sensible. A mitjans de juny vam rebre la visita d'Albert Batlle, el director general de la policia, que explicava que s'està vigilant les zones d'un flux important de persones.
Qualsevol element d'alerta que es pogués establir doncs ens permetria poder activar una alerta que ja la tenim activada de per si. Estem acostumats doncs, a veure també un tipus de patrullatge de la nostra policia, la que potser no estàvem acostumats, amb armes llargues, amb les armilles individuals. Efectivament és un tema amb el qual hem d'estar vigilants i efectivament quan ve la campanya, les temporades d'estiu en les zones més turístiques, doncs aquesta atenció s'ha de prestar d'una manera especial.
Un mes i mig després, un ensurt va despertar els veïns del carrer Bruguera, on un tiroteig protagonitzat per la policia local de Calella va permetre la detenció de dues persones que perseguien. La policia va haver de disparar a les rodes del cotxe robat que conduïen i en adonar-se que els lladres acceleraven el cotxe fins on estaven els policies, aquests van desenfundar les armes. Durant aquest any han passat nombrosos incidents a la ciutat on Mossos d'Esquadra i policia local s'han hagut de fer càrrec de baralles al carrer, fins i tot algunes protagonitzades amb arma blanca. Començàvem l'any amb la retirada del servei de recollida d'escombraries porta a porta a l'eix comercial, una segona fase de retirada del model de porta a porta que ja es va iniciar l'any passat. Aquest canvi portava la instal·lació d'un sistema de contenidors mòbils, uns contenidors d'alumini que s'instal·len i que al final del dia es retiren. Al març també es presentava la nova maquinària de neteja de carrers i de recollida d'escombraries. I junt amb l'empresa adjudicatària de les escombraries es va presentar a finals d'any l'aplicació Calella a punt, que serveix per comunicar a l'Ajuntament incidències que hi hagi a la via pública, com ara desperfectes, brutícia o incidències en la mobilitat. Fa uns dies vam saber de la campanya de retirada de xiclets del carrer Església, on s'hi van netejar fins a 1.375 taques, i a l'anterior campanya, realitzada a principis d'any, on es van retirar fins a 4.500 taques.
Dimecres amb el cel serè i amb algun interval de núvol baix. Demà ens espera una jornada amb el cel serè, si bé a partir del vespre hi haurà algun núvol baix. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més baixa a la d'avui i la màxima també serà semblant o pujarà lleugerament. El vent bufarà entre fluix i moderat. La banda irlandesa U2 anuncia que tenen un nou àlbum i que en breu començarà la gira 2017 per celebrar i commemorar els 30 anys del seu primer CD. With or Without You és la cançó que hem escollit dels U2 per finalitzar aquest Infovespre.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you, through the storm we reached the shore. You gave it all, but